Sí, hola, hola, bona tarda, benvinguts al Tal com Raja. Ja era hora que poguéssim fer un programa en directe, perquè entre Covid i no Covid i coses, doncs hem pogut fer-ho. Bé, aquí avui amb nosaltres tenim el Jordi Santamaría, hola.
Bona tarda. Bona...
Com estàs? Bona tarda, no?
Sí, bueno, no sé, 8, bon vespre.
Bon vespre.
Però bueno, el cel està negre, doncs nit.
No, va, nit tampoc, no. Nit és bona nit és per anar a dormir.
Vale.
Estàs bé? Tot bé?
Sí, sí, tot bé.
Trànsit des de Barcelona?
Bueno, com vinc amb moto, sempre el trànsit sembla menys, però...
Ah, si ens bueno, es fa, clar. Si ens asega, no?
Sí, no es pot dir això, però...
Malament, malament. I avui tenim un nou tertulià amb nosaltres, l'Antonio Roa. Hola, què tal?
Hola, buenas tardes.
Com estàs?
Buenas tardes, noche, vespre.
L'Antonio ve una mica de substitut del Daniel Brígido, que durant un temps no podrà venir. I bé, no està acostumat a les tertúlies, no?
Bueno, alguna que otra he hecho.
Pero bueno.
Y de tertulia así en plan de amigo es lo que más me gusta.
Sí, no, ho fa per amistat molt bé. I estem esperant a la Feli, que en principi va dir que venia, i estem aquí, bueno, no sabem si vindrà o no vindrà, no sé què ha passat. Però en tot cas, si us sembla, comencem ràpidament amb els temes d'avui. En principi, si voleu, podem començar per aquest tema que ja vam parlar un dia, però crec que amb el que està passant i tot això, el tema dels mòbils a les aules, no? La Generalitat comença a adonar-se de que s'ha de regular tot això, i tot i que sé que és un tema que ja vam parlar un dia,
sí,
aquí,
primer dia.
Però no sé si sabeu que no sé quin lloc d'Espanya s'ha descobert un WhatsApp, un grup de WhatsApp on hi havia fotos porno, i els pares ho han sabut més tard, no sé, i aprofitant que tenim també l'Antonio aquí, que no estava l'altre dia, doncs no sé, jo he posat aquesta pregunta: regular o prohibir? Què hem de fer amb els mòbils a l'escola? Antonio, si vols...
O... Bueno, me pilláis en frío, ¿eh? Siempre se dice que prohibir es malo, porque al final siempre hay alguna esquecha, alguna puerta que es... lo primero que hay que hacer es educar primero los padres, que muchas veces son los que no están bien educados, porque le dejan al niño el teléfono precisamente pues para que ellos estén más tranquilos viendo su serie o haciendo lo que sea. O sea, primero educar a los padres y luego efectivamente hacer... No hablo de PIN parental, pero sí que es verdad que hay que regular ciertas pues aplicaciones que no lleguen a los críos. Es muy difícil, porque a quien le tienes que decir que lo tape es a los operadores, y los operadores no están por la labor. Precisamente me parece que ayer escuché por la radio que había una ley que estaba intentando aplicar Italia. Ya sabemos el gobierno de Italia cómo es, pero bueno, y que precisamente le daba todo el poder de capar esas aplicaciones a los operadores. Eso es un poco complicado de que lo hagan, porque tienes que estar siempre ahí con una policía prácticamente para que lo cumplan. Durante 2 o 3 años no lo han hecho y no lo van a hacer ahora. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, es primero educación a los padres, que sepan los padres a qué se atienen, y a lo mejor alguna multita que otra no estaría mal.
Y en el ámbit de l'escola, tu creus que l'institut, o hi ha d'haver una llei superior que digui no es pot utilitzar el mòbil a l'escola?
Yo creo que es básico también, porque al final, si tú quieres la máxima atención de los críos en una educación presencial, sí que es verdad que muchas veces los mismos profesores hoy en día pues incitan a que vayan buscando cosas en el móvil, pero fuera del horario escolar, no dentro del colegio. Yo creo que sí que sería bueno. Bueno, es que hoy en día hay hasta inhibidores para poderlo hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sí que sería interesante de que los críos, antes de entrar, dejaran los móviles en algún tipo de, bueno, de cajón y ya está.
Jordi.
Yo ahora me optaría per la prohibició, o sigui, per una regulació molt forta d'això, no? Els mòbils fins als 16 anys, és que no sé fins quin punt, vull dir, no és una cosa que m'agradi, però l'Antonio deia educar els grans, no? Però ja costa educar els petits, els grans ja que tenen no? S'haurien de deseducar. Però, clar, és que estem... Vull dir, jo crec que hem d'agafar perspectiva, perquè tot això ha anat molt ràpid en 10 anys i està agafant una dimensió molt gran. O sigui, el tema dels mòbils, no? Ja es parla... Ara molts docents ja parlen de deficiències intel·lectuals, no? En, vull dir, a l'hora d'aprendre... d'aprendre conceptes i de maduresa, no?, intel·lectual, per culpa de, bueno, no sé si mòbils, tecnologia, intel·ligència artificial, que és un tema també, no?, molt relacionat i perillós. Després tot el mal que s'estan fent joves, no?, és una manera de canalitzar coses dolentes i lletges, sembla, els mòbils, no?, els facilita, pues, el bullying i aquestes formes de fer-se dolor entre ells, i veig que, clar, els adults no som exemple de res, som els primers que anem amb el mòbil a la mà, i clar, s'ha d'educar amb l'exemple, no amb la paraula, no? Això de... Clar, prohibeixes, però tu el pots tenir el mòbil a la mà, ets el pare, ets el professor. No ho sé, és que és molt complicada, per això jo crec que prendré una decisió molt dràstica i una mica... que s'estudiés bé, no?, els experts i això, que per on s'ha d'anar, perquè no sé ben bé, però és un problema molt greu.
Sembla que la Generalitat el que vol és fer una mena de reunions i tal, i no, pel que es veu, no està a favor de la prohibició total, sinó de que cada centre pugui prendre les mesures que ja, de fet, ja és el que està passant, no? Però jo en aquest aspecte, com que he estat educador, sé que això a la llarga no funciona, perquè... en una mateixa localitat pots tenir un institut que sí, un altre que no.
Vas comentar el primer dia.
Llavors, ja. Clar, sembla que hi ha com una mena de por a prohibir, perquè encara hi ha molt professorat que pensa que el mòbil és una eina més de la classe, no? Com, no sé, fem servir un diccionari, una calculadora, i els que pensen el contrari, naturalment, un ordinador també, això sí que és més eina escolar que pot fer servir, i es pot fer servir com un cercador, un diccionari, com a calculadora. Per tant, el mòbil, tot i que per certes coses, a més és petit, vull dir, no pots fer certes coses, no? Llavors, jo no sé si és que la Generalitat, en aquest cas, que té totes les competències per fer-ho, doncs no s'atreveix a fer mesures dràstiques, no? I per això, bueno, aquesta notícia que diu que hi ha més de 10.000 famílies que ja estan a favor de que el mòbil no se'l doni a... Bueno, han creat aquí com una associació, fins al 16, no en l'àmbit escolar, sinó en l'àmbit familiar també, no? Fins que un alumne no pugui tenir un mòbil fins al 16, que a mi em sembla, no sé.
És un poco exagerado, ¿no? Lo que sí que es verdad que los datos son escalofriantes. Escuché una vez que niños de 8 años ya tenían acceso al porno, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, no es cuestión tampoco de prohibir todo el porno, porque es imposible, pero sí que encuentren tan fácil la posibilidad de acceder a ciertos contenidos, a veces sin ellos querer, porque ellos van buscando a lo mejor otra cosa y les salen ahí un pop-up que clican, y es complicado de regular, pero alguna cosa se ha de hacer, claro. Y a lo mejor sí que estoy más de acuerdo con el compañero en el sentido de que alguna prohibición se debería hacer, sí que es verdad.
Aquí llegeixo que el 90% dels nois i noies de 12 anys tenen mòbil, de 12.
90.
El 90%.
Claro, es que, y el que no lo tenga es que es un apestado, porque...
Sí, suposo que serà, bueno, conec algun pare que no vol que tingui el seu fill mòbil encara, però entenc que aquest 10%, la majoria potser és per temes econòmics, molts cops, bueno, no ho sé, no, econòmics, hi ha un mòbil, però, bueno, espero que el 10% doncs sigui perquè creuen que no toca encara.
No, perquè aquí són els
famílies. Sí, la notícia és esa, no? La notícia és que hi ha un 10% sí. Que no tenen, no?
Per tant, són els pares els que... Perquè aquest mòbil el tenen gràcies als pares, sí, els pares que sí. En principi, no?
I hi ha un grup de pares que va començar al Poblenou, a Barcelona, que es van a crear un grup de WhatsApp, que van ser primer, no sé, 100, 200, tal, ja 1.000, no sé quants que van anar al WhatsApp, però s'ha fet un grup molt gran, que són pares que això estan promovent que els joves no tinguin mòbil, o sigui, els adolescents, fins a certa edat.
Hola, Feli.
Hola, em sap greu.
No, no passa res. Bueno, què ha passat? Què ha passat?
Res, que he estat buscant aparcament, no n'he trobat, i al final, quan l'he trobat a la Quinta Punyeta.
Bueno, benvinguda, benvinguda, i gràcies per estar aquí. Deia que és un tema que hem parlat alguna vegada, em sembla que estaves tu l'última vegada al mòbil, però com que ha tornat a la Generalitat, sembla que per fi, vol fer seure a diferents entitats, institucions, pares, famílies, tot, per a veure aquest tipus, a veure si finalment es regula d'alguna manera. Jo, per mi, no sé què pensaràs, la mala notícia és que sembla que hi ha més en el sentit de regular que de prohibir, no? Quan hi ha molts sectors que demanen aquesta prohibició. Per què penses que la Generalitat no s'atreveix a prohibir del tot, sinó que aposta més per una regulació que ja existeix? De fet, llavors, quin sentit tindria reunir-se quan aquí llegeixo que hi ha un 37%, de, a veure si ho he llegit bé, hi ha... un 52% de centres escolars regulen d'alguna manera l'ús del mòbil, però només el 37% l'han prohibit, no? Aquesta indefinició de la Generalitat, a què pot ser deguda?
La veritat és que no ho sé. Podríem tenir a pensar en qüestions espúries, potser en qüestions econòmiques, en pressió dels lobbies, etc. No? Podria anar per aquí. Però també, des d'un punt de vista una mica més psicològic, podríem pensar que la paraula prohibir ens fa por. La paraula prohibir ens fa por, no? I crec que més que por, rebutjar-la o acceptar-la, el que hem de fer és pensar-la críticament, aquesta paraula, no? Què és el que significa? I hi ha límits. Com que hi ha límits, hi han d'haver prohibicions. És que no hi ha altra cosa. L'únic que hem de fer és quins límits posem. Que la prohibició no sigui arbitrària, però una prohibició pensada, sí. I avui en dia tenim informes d'experts i de gent que no és experta, però que els pares i professors es poden veure perfectament que l'ús del mòbil indiscriminat en criatures joves els fa malbé, en molts sentits. Mm. En molts sentits. Parlen ja de les capacitats intel·lectuals. Mm. Parlem de la falta d'atenció. Parlem de l'accés a continguts per als quals no tenen maduresa suficient per poder-los pair. Distraccions, bueno, és el mateix, la manca d'atenció, no? Jo, francament, no ho sé. Més aviat penso que si s'ha de prohibir, es prohibeix.
Sí, la sensació és que, bueno, diuen els experts, no?, que els pares cada cop volen prohibir menys, no?, perquè no posen límits, però entenc que prohibeixen coses.
Clar.
No? Aleshores, no, sembla que el mòbil sàpiga greu prohibir. Suposo que és una cosa molt generalitzada, en principi és un instrument que hauria de ser, no?, com bo... No sé, sembla que faci por prohibir, però si s'analitza, els pares et prohibeixen moltes coses.
O haurien.
Sí, sí, no, sí, pel bé, no?
Una altra cosa que sí que podem... els pares, jo crec que a part de tenir por a prohibir, no?, la qüestió també és que és una eina de control. Que diuen, bueno, és que si el nano el tinc més controlat, el puc trucar quan faci falta.
Però a l'escola? No? A l'escola?
Exactament. A l'escola no té cap sentit, perquè en teoria el nano a l'escola està controlat i si necessites parlar amb el nano has de trucar a la institució.
Sí, sí, sí. Bueno, ja a mi m'han explicat que hi ha pares truquen al mòbil,
sí,
enmig de classe.
A mi se l'ha dit, sí. Això jo t'ho puc corroborar perquè a mi m'ha passat.
Sí, sí.
Sí, sí. Era per saber si estava aquí
i
el col·le,
no? I a més li crides l'atenció i te diu és que m'està llamant a mi madre. No. Perdona, en medio d'una classe, com que te llama tu madre o tu padre o quien sea? No et poden trucar.
L'altre dia llegia una professora que explicava el cas que bé, està prohibit de tenir el mòbil a classe i llavors un alumne el tenia, diu, me'l dones perquè és el protocol, me'l dones, hi ha de venir el pare i no sé què, i el pare es va plantar a l'institut al cap d'un quart d'hora. Perquè es veu que un altre alumne va trucar al meu pare que m'han tret el mòbil.
Es que lo que decía,
i llavors,
que...
clar, i el pare en comptes de dir no, molt bé, per què fa el pare un quart d'hora després a demanar el mòbil, no? Però sobretot el pare el que li va dir és que vostè no li pot treure, perquè legalment no li pots treure el mòbil. O sigui, aquests instituts que en el moment de que tens el mòbil a la mà se't treu, se't el guarda i ha de venir el pare, això legalment està prohibit, perquè tu no li pots treure el mòbil. Això és un altre tema.
Però si a la normativa de començament de curs s'explica i és una norma de centre, jo crec que se li ha de poder treure el mòbil.
Segons he llegit i he parlat amb algun sindicat, el professorat no és una, com es diu això, una, espera que no em surt la paraula, una persona, és a dir, com un policia, com es diu això, una, m'entens?
No és una autoritat, jo crec que és una autoritat.
L'equip directiu és l'autoritat, per tant...
No, però si l'equip directiu ha posat aquesta norma, està clar que si... Què passa, que el director, si està a classe, pot treure el mòbil i jo, que no sóc directora, no el puc treure? Jo crec que això ha de funcionar
així. Però això fa falta una norma de l'autoritat legal de la Generalitat que diga què és el que se pot fer i què és el que no se pot fer, claro.
Bueno, aquí el que més, lo més surrealista és que vingui el pare a buscar-lo un quart d'hora després, no? Sí, que el pare no accepti la normativa del centre, que el que hauria de ser en aquest cas, no?
Bueno, volvemos a lo que hemos dicho al principio, que hay que educar a los padres también, ¿no?
Claro, eso es más complicado, ¿no?, que a los hijos.
Bé, jo crec que estarem atents a veure el Consell Escolar de Catalunya, que és el que finalment decideix, si és que hi ha alguna decisió, diguem, ferma en aquest sentit. Canviem de tema, bé, ja tenim nou govern a l'Estat espanyol, a Madrid, després de tota la història que ha passat, no sé si heu anat seguint tota la investidura, tot el que això ha significat, les manifestacions al carrer Ferrat de Madrid, no sé, un primer anàlisi, no?, de quin govern s'espera, d'aquests 4 anys, que no sé si seran 4, seran 2 o seran 1, vull dir, no sé quina percepció teniu. A part de, després ja parlarem una mica dels ministres, si els coneixeu i aquestes coses, però una primera percepció d'aquesta investidura complicada, no?, a nivell de pactes.
Jo, com a anàlisi general, veig fragmentació general. O sigui, la política hauria de ser una eina, al final, per entendre'ns, arribar a acords, no?, negociacions... des de, no?, la bonomia i les bones pràctiques. No és així. Clar, hem vist aquests dies al Congrés com, bueno, segueixen amb els atacs tots personals, no es parla massa de polítiques, no?, en polítiques reals, i al final s'ha tornat al Congrés un Twitter, ara X, no?, de la realitat, vull dir, el nivell és molt baix i veig tot molt fragmentat, veig impossible que es puguin arribar a acords reals i que siguin bons per la ciutadania, perquè veig els partits, doncs sí que es donen suport entre ells, però cadascú per les seves causes, pels seus propòsits. Després ja, no sé, per exemple, doncs dins de Sumar, no?, la cosa està com trencada, després tens la dreta per un costat, que es donen suport quan els interessa, però amb la boca petita a altres llocs. No sé, veig tot un d'interessos de partit que no ens portarà...
Et veig molt pessimista, no?
Bé, ja saps que jo no voto, ja tenim sempre, un dia ho puc explicar, ja fa uns anys que no voto, perquè no... crec que estem dins d'un sistema totalment...
No votes, però t'interessa la vida política.
Sí, clar, sí. Perquè això, bueno, jo crec que és que es pot combinar, no, això? Vull dir, jo no estic en contra de la democràcia, però jo vull intentar ser coherent i sento que si vaig a votar no soc coherent, perquè és que sento rebuig pel sistema polític actual, o sigui, pels partits polítics, i crec que se'n riuen els polítics, sí.
Vale, Antonio?
Uy, com me toca a mi. Discrepo bastante. Para mí, bueno, este nuevo gobierno, pues, ha de hacer política. Precisamente, si pensamos que los políticos van a tener que estar sentados... Cuando pasaba el turnismo hace unos años, hace 100 años... o cuando estaba solo PSOE y PP, que entonces pues se podían relajar, ahora por suerte los políticos van a tener que sudar la cansalada para sacar una ley hacia adelante, porque hay muchos intereses, como decía él, es verdad que hay muchos intereses, pero son intereses, pues eso, para intentar sacar una ley que interese a la mayoría, pues van a tener que sudar y tener que negociar, y eso los políticos van a tener que sudar, y para eso les hemos votado, para que suden. lo de no votar. Yo solamente ha habido una elección que no he votado. Y en esa elección, me sentí mal, porque pensé precisamente en mis abuelos. Mis abuelos no tuvieron capacidad, solamente votaron una vez en la guerra, en la República. Una vez, y ya, una vez o un par de veces, pero ya está, no pudieron votar nunca más. Y mi abuela menos. Mi abuela votó en el 33 y luego en el 36. Luego ya sabemos lo que hubo, dos veces. Y nosotros tenemos la capacidad de votar. Y votamos lo que aquellos nos creen. Sí que es verdad que los partidos políticos pues son lo que son. Pero para mí la política o el sistema de partidos es hoy en día de lo mejor que tenemos. Porque es que ya sabemos que otras cosas hay que no son los partidos políticos. Y ya sabemos que lo que puede pasar, ¿no?
A mí, bueno, por apuntar una cosa más. A mí me gustaría votar en blanco. Y que realmente mi voto y el de mucha gente que hemos votado en blanco sea una silla vacía. Porque yo le estoy diciendo a esos políticos que no me representa ninguno. Entonces, creo que la gente que no se siente representada no está representada en un congreso de 300 y pico, 350 congresistas, que bueno, van a tener sillas sí o sí, porque se va a repartir entre los que votan. Si un 40% no vota, pues da igual. Bueno, claro, yo estas razones pueden ser más profundas que otra persona que no vota porque pasa totalmente, bueno, pero creo que no representa bien y bueno, y ahora me he dado cuenta que sería interesante que hubiera segunda vuelta, a lo mejor, o alguna manera de, no sé, de... Porque
a mí me encanta porque he fet una pregunta que no esteu responent el que jo he preguntat, no? Perquè estem filosofant una mica i sobre la política, sobre la representativitat, si hi ha d'haver... Això és un debat que, bueno, que a mi em sembla perfecte, però jo precisament havia preguntat què us semblava aquest govern i quins objectius i què se'ns ve a sobre i tot això, però bueno, que si voleu parlar... Perquè si no ja tindrem temps de filosofar, però...
Ara afinem més.
Sí, això és el que demano ara, doncs afinar una mica... Bueno, escolta, que si tu vols també afegir alguna cosa al que ells
no,
han dit...
No, bueno, sí, segurament afegiré sí. Algo, però no, responent a la teva pregunta, jo crec que no ho tindrà gens fàcil, però el que sí que han demostrat és que tenen capacitat de negociació. I una mica, apuntant amb el que deia l'Antonio, la política és negociar. O sigui, els tenim allí perquè parlin, perquè s'entenguin entre ells, perquè hagin de cedir uns i uns altres i trobar la millor manera. Perquè en un Parlament, quanta més diversitat de colorido hi hagi, millor. Perquè la societat, afortunadament, som diversa, no? Jo crec que el bipartidisme era pobresa, perquè, bueno, ara ens anem tornant, ara no sé què, tampoc semblava que hi hagués gaires diferències entre uns i uns altres. La societat és plural, la societat és diversa, hi han d'estar tots representats allà. I no val que es faci només el que diu un, sinó que s'arribin acords entre tots, no? I, per tant, aquí tothom haurà de quedar i cedir uns i uns altres. És que no hi ha altra, perquè no hi ha ningú que tingui la veritat absoluta o l'única solució, i hem de donar cabuda a tothom, no? Si no, passaria com aquell meme que corre per Facebook, no? Que és un pare i un nen, i el nen li diu al pare: papà, si matamos a todos los malos, quedaremos los buenos? I el pare li diu: no, hijo, quedaríamos los asesinos. ¿Vale? Per tant, no podem prescindir de ningú, i som diversos, sí. Ens agradi més o ens agradi menys, i no ens queda altre que conviure entre tots nosaltres, no? Malauradament, ara hi ha tot un corrent a nivell mundial, ho estem veient, jo em fa moltíssima pena, a part de moltíssima ràbia i em genera molta impotència, de tot un corrent de populisme que es consideren els bons i que estan disposats a tots perquè desapareguin els altres. És a dir, l'adversari, que és normal que n'hi hagi, es converteix en un enemic a abatre.
Però jo crec que a tots els bàndols els considera els bons. Vull dir, tu si escoltes parlar...
Clar, però el que es tractaria és d'aquesta cura d'humilitat que passa per la negociació amb els diversos. I és en això el que em refereixo. És a dir, aquesta coalició que s'ha fet ara, perquè, clar, Junts és de dretes, el PNB és de dretes, Sumar representa l'esquerra, el PSOE estaria al mig. Hi ha partits que defensen més qüestions...
Bildu, Benegar...
Sí, per exemple, són gent molt diversa. Ningú d'ells, i això és el que han demostrat en els pactes, té la veritat. I, per tant, són adversaris, clar que sí, però han d'arribar a un acord per fer política, perquè fer política és això.
Però vols dir que són adversaris des de la dreta o l'esquerra, o són des d'un concepte territorial avui dia?
De moltes coses.
Sí. Perquè
jo crec que van les dues coses juntes. És a dir, per exemple, agafem l'independentisme català. Mm. L'independentisme català és de molts colors. Mm. Val? Sí, sí. Jo recordo quan dèiem independència, bueno, tanto, independència per fer què? Perquè clar, si fem independència perquè governin les dretes i es posin un règim econòmic neoliberal, jo no la vull, Jo no la vull, per tant, aquí ens hauríem de barallar. Per tant, hi ha molta diversitat. La diversitat és que no l'hem d'anul·lar. És el que hi ha. Hi ha nacionalismes, hi ha qüestions identitàries, hi ha qüestions econòmiques, hi ha qüestions identitàries que amaguen les qüestions econòmiques, hi ha tot això, però és que els homes som així. I no ens queda altra, i l'única manera de fer-nos baixar els fums, no? La hibris, que en deien els grecs, l'arrogància, és una pura humilitat, que és que, per més diversos que siguem, ens hem d'entendre.
No podem negar que el Pedro Sánchez i el seu gabinet, i no sé si el Félix Bolaños, que és el superministre, han fet una tasca impressionant de precisament això que tu dius, no?
D'agafar
tanta diversitat i finalment que acabin votant un candidat que això era un altre tema que poso damunt de la taula, si és una qüestió d'investidura o és una qüestió de legislatura a 4 anys.
Ha de ser de legislatura, però jo crec que en aquest cas en concret hi ha un element cohesionador. I l'element cohesionador és vetar a la dreta populista i a l'extrema dreta, no? Per què? Perquè tots els que estan en aquesta coalició de govern, i espero i crec que també serà de legislatura, si arribés al poder el populisme del PP, perquè ja no ho podem dir d'altra manera, i l'extrema dreta de Vox, ho tindrien molt malament. Per tant, jo crec que aquest és l'únic element cohesionador. No hi ha d'altre, de moment, A lo millor això farà que puguin arribar a acords, però és que seria fatal per tots ells,
Hi va haver algun diputat que li va dir precisament al Feijó aquestes paraules, no?, que tu dius, és que aquí ens hem unit contra vostès, perquè vostès estan incapaços de seure en una taula de no sé què, vull dir, no, és impossible a tu.
Bueno, és que vull ser també, perquè amb la dreta sempre s'és crític, però amb Pedro Sánchez, vull dir, em sembla molt demagògic el que ha fet el PSOE. Vull dir, una cosa és canviar d'opinió. L'altra, a veure, fa 3 mesos estava criticant l'amnistia, Puigdemont i el que sigui. I ara, doncs, clar, si ha vingut bé, vale, han vist la llum, no ho sé. Però vull dir, a mi em dóna la sensació que s'adapta al panorama que del moment per ell i tots, per salvaguardar la seva cadira. I a mi m'han de demostrar, sincerament, que ho volen fer per la població.
Vull dir... Sí, segons tu, hi ha hagut un acord, bàsicament, perquè necessitaven...
Home, a veure, Josep, sí. des de la part de l'amnistia, primer, és un acord, per mi, totalment, com a... i ole pareix, per salvar la seva situació judicial i política de cadascú. Vull dir, sí, això és la meva opinió. Jo no veig un idealisme que venen per construir, no? O sigui, un referèndum, una Catalunya més forta, una millor relació amb Espanya. Vull dir, jo crec que cadascú, parlant clar, es vol salvar el cul aquí, cada polític, d'una i d'altra banda. O sigui, sigui Feijó, volem governar, Sánchez, vull dir, perquè, no sé, m'ho demostren cada dia, amb el nivell que em transmeten. No sé, aquesta és la meva sensació.
Teniu aquesta percepció de que no, el
tema de la... precisament... Eso es lo que se llama política. Política precisamente es llegar a acuerdos precisamente cuando se necesitan. Si no se necesita, pues a lo mejor hay algún tema escabroso como el de la amnistía, pues bueno, mira, se deja ahí pasar, pero lo tienes que afrontar precisamente cuando lo necesitan, y esta vez lo ha necesitado Pedro Sánchez o el gobierno de coalición y también Puigdemont, que estaba en una situación pues cada vez más solitaria, y Puigdemont también... con los suyos tiene que bregar.
Para mí el único elemento discordante de este gobierno con el gobierno anterior es precisamente Junts. Chirría un poquitín, pero todos los demás partidos ya formaron parte de ese gobierno de coalición, Bildu, Esquerra, tal. Entonces, lo que dice a la pregunta de Josep, pues hombre, yo estoy esperanzado. O sea, que toda la política social que ha llevado el gobierno de coalición anterior, pues se mantenga ese nivel. Ojalá lo mantenga. Veremos a ver. Porque ahora tendrá un partido, como decía Feli, un partido de derechas que le va a ir laminando. Ojalá mantenga. Ojo, que el gobierno de coalición anterior tuvo que bregar en una pandemia que era una pandemia mundial. Es que parece que no nos acordemos. Ese gobierno de coalición tuvo que bregar con una pandemia que ya sabemos otras crisis anteriores cómo se bregaron desde la parte de partidos de derechas. Aquí este gobierno de coalición saliente pues supo bregar con esa pandemia. Para mí tiene mucho mérito y lo que yo quiero y deseo es que tenga éxito durante estos 4 años, claro.
Una pregunta així, forta. Vosaltres creieu que si el Partit Popular no depengués de Vox i només depengués de Junts, el Partit Popular hagués acceptat l'amnistia?
Segur. Seguríssim. Vaja.
Amb aquesta idea que tenim de que s'ha de negociar quan es necessita, no?
Pero es que no nos acordamos los que pintamos canas de Puyol enano habla castellano. Antes de tener la célebre mano tendida de que yo hablaba en la intimidad.
Sí.
Pues claro que sí.
Y de Aznar blanqueando a ETA y...
Pero bueno, al final, sí, al final de lo que se trata...
Feijóo ya intentó hablar con Junts.
Sí, sí.
Lo que pasa es que, clar, si està en coalició amb Vox, ho tenen molt malament. Sí. I això el portaveu del PNB, quan el debat d'investidura li va dir clarament, perdoni, però vostè amb Vox no va enlloc. Ningú pactarà amb vostè.
I li va dir, algun dia explicarem el que ens va oferir a nosaltres, que jo tinc unes ganes de saber-ho, a part de que ja se sap que una de les coses és un ministeri d'indústria, em sembla. A part d'un ministeri, un dia direm el que això queda molt així.
Lo que permíteme, por recoger un poco lo que decía Feli, es terrorífico la oleada que está viniendo, no solamente ya en Sudamérica y más con el Milei y tal, sino precisamente ahora en los Países Bajos, ¿no? Nuevo, bueno, esperemos que no llegue a gobierno. Y ya sabemos que lo saben hacer, han empezado a tener argumentos o herramientas y eso cala mucho.
¿Argumentos?
Lo de argumentos no. Pero ya saben cómo hacer entrar en la sociedad, pues una es desprestigiando a los partidos políticos, solamente buscan la silla. Eso es un argumento básico. Todos los partidos políticos no valen para nada.
Pero ellos están haciendo lo mismo.
Claro, pero bueno. Claro. Y los sindicatos no valen absolutamente para nada. El Milei este ya, que si los zurdos, que habría que son enemigos, unos, bueno. Estos partidos ya sabemos lo que hacen cuando llegan. En Polonia y en Hungría lo hemos visto. En Polonia y en Hungría, una vez que llegan, no lo dejan. En Hungría, en la última elección, el Orbán solo dejó 5 minutos a los partidos que no era el propio suyo. Se presentaban varios partidos y el único partido que salía, o sea, que tenía propaganda en la televisión pública, era el suyo. Solo 5 minutos al resto. Pues, ¿qué va a hacer? La gente pues está y empieza, y sobre todo, buscar un enemigo. Que el Partido Popular y Vox, claramente el enemigo es Cataluña y así gana votos en el resto de España, y otros lo sacarán los enemigos pues por otro sitio.
Claro, pero esto, perdoneu, yo también sí, sí. Vaig en la línia aquesta. A mí hay una cosa que em va esgarrifar moltíssim, o sigui, Milei, que a més és un pallasso, és una persona histriònica.
Jo Milei en el loco.
Clar, o sigui, que està que la gent el pugui seguir tant, però a més que la gent aplaudeixi quan ell surt i fent una performance, no? El Ministeri de Sanitat, fuera. El Ministeri d'Educació, fuera. No se n'adonen què farà la gent més pobra, que si tot és privat no hi haurà educació de qualitat i igualitària per tothom i que no tothom tindrà accés a una sanitat de qualitat?
Clar.
La gent en què pensa?
Perquè han d'estar molt desesperats. Bueno, de fet,
però és que potser sempre s'apunta, no, al que sorgeix, però els que han construït durant tants anys...
És veritat, jo crec que... I això, crec que les esquerres... O sigui, la dreta està pujant, i està pujant per motius i perquè hi ha molta gent darrere que està posant diners i perquè interessa. Jo tinc una teoria ara que quan menys siguem aquí i quan abans acabin en determinades capes de la societat, millor, perquè poca gent la terra es tornarà a refer i podran viure. Si és per tots, no viurem tots, no? I per tant volen pallassos d'aquests que no tinguin escrúpols i tot fora, no? Perdoneu, ara no sé per què ho deia.
No, sobre... Ah. Sobre... Sí. Bueno, yo había comentado que...
Los partidos de izquierda es que no hacen exacto. Política de izquierdas.
Exacto. Hay una responsabilidad de los partidos de izquierdas. Hay una responsabilidad del pensamiento de esquerra. Pero una responsabilidad terrible. Y que ningú ho està agafant, això. Al PSOE porque no le queda más remedio, porque tiene la coalición con Sumar y allí están apretándola, y entonces, vale, vamos a hacer políticas más de izquierdas. Pero yo recuerdo que... Perdoneu, estic canviant el càtedra.
No, sí,
recordo que a les, no aquestes eleccions, sinó a les anteriors, el PSOE ponia «Somos la izquierda». I jo dic, bueno, menos mal que lo ponen en un cartel, porque si tenemos que mirar lo que hacen, no sé si son izquierda o qué son, ¿no?
Bueno, pues a ver, no, si es, claro. Eso es lo que le ha pasado a todos los partidos socialistas de toda Europa.
Exactamente.
Que los han barrido porque dicen, bueno, total.
Exactamente. Claro, claro. ¿Son izquierdas o no son izquierdas? Alemania, el Scholz, que se suposa que és l'equivalent del PSOE aquí, el Partit Socialista, ja està ara mateix contra la immigració i ha fet un pacte amb Meloni. Aquí sí que està clar que quieren apoltronar-se, però no se n'adonen que fent polítiques de dretes, al final, ¿para qué los queremos si ya tenemos la derecha auténtica?
¿No? I qui recull a Alemanya tot el desencantament de tot això? Perquè també hi havia uns verds que també tenien força importància, que també estan perdent, perquè
tot
els verds també...
Perdent.
Llavors, qui recull aquest pensament que tu dius més, diguem, humanista, que podríem parlar així?
No,
qui
és,
ho recull?
No hi és, perquè a més, la percepció que jo tinc és que la gent jove... està passant a l'extrema dreta, no a la dreta, a l'extrema dreta. La gent jove està votant a l'extrema dreta.
Bueno, jo quedava esgarrifat allà de veure els joves allà al carrer Ferraz, no?
No, però és que es fan també enquestes i surten estadístiques.
Claro, sí, sí, el nuevo radicalismo.
No vull que acabem tan malament. Tornem, si voleu, queden uns 4 minuts, no sé si tornar, si començar un tema nou... O si voleu afegir alguna cosa més sobre això.
Mira, yo sobre, si me permites, hay una conversación muy interesante entre Yuval Harari,
el historiador,
y Sandel. Sandel hizo un libro que se llama
Sandel.
Sí, que escribió La tiranía de la meritocracia. ¿Vale? Es una conversación de la Universidad de Guadalajara, está en YouTube. Y entonces entre los dos decían precisamente eso, qué es lo que ha pasado en la sociedad occidental para que todos estos partidos de extrema derecha estén resurgiendo otra vez. Y una de las claves que daba precisamente Yuval Harari era que los partidos socialistas, sobre todo cuando ha habido crisis, no han actuado como partidos de izquierdas, sino que han sido más como partidos liberales, que podían ser perfectamente el de Thatcher, el de aquí de España, ¿no? Entonces... Claro, pues la gente al final se encuentra vacía y claro, le empiezan a meter, pues eso, lo que sí, el Pedro Sánchez solamente quiere la silla, que todos los partidos políticos son unos vividores, que, bueno, los come gamba de los sindicatos, todo, hay un batiburrillo ahí que bueno, pues que les llega y total al final le importa tres pepinos, perdón, pues el futuro da igual, el futuro es lo que nos lleva en esos partidos de... ultraderecha es una guerra, porque una guerra interna o externa, pero una guerra a medio sí. plazo.
Y un apunte final. Hay algo de lo que nos está hablando y que es una amenaza real, que es el cambio climático. Nadie está tomando las medidas radicales y necesarias para hacer algo.
Bueno, suposadament.
I no estaremos a temps. No, és que no hi serem a temps.
Hi ha una agenda 20-30 darrere des de fa molts anys.
Però quantes vegades s'han saltat els mateixos acords que
suposo
fan?
Que és un pin que queda molt bé de posar.
Jo el tinc.
I no de practicar.
No.
Tot quedarà amb un pin, no? Tot quedarà amb un pin, no?
És que no hi serem a temps. Em sap greu acabar així, però és que és així.
No, mira, com sabeu, la setmana passada, no l'altra, vaig estar a Roma, no? I un dels taxistes, bueno, clar, el típic, hablas espanyol, l'italià el podem entendre més bé, diu, no, passo les vacaciones en Ibiza, no? I m'explicava que a Roma està passant una cosa molt, molt greu, és que, bueno, és que hi havia 44 graus a l'agost, i diu, i la gent que jo portava diu, ja no venim més, ja no, és que s'ha acabat el turisme, aquest turisme al Mediterrani, especialment a nosaltres hem estat, hi havia calor, ara al novembre és que hem passat calor, però calor de 24 graus, que bueno, 24-25
i aquí què passa?
Sí, sí. Però aquestes ciutats tan, tan turístiques, ell em deia el turisme s'acaba com a mínim des del maig fins a l'octubre, no? Però sobretot aquest turisme estiuenc era insuportable a Roma, aquest, bueno, aquest això. I com tu dius...
No oblidem,
jo me n'alegro, eh?
No oblidem que el turisme és una causa important, sí, també de la contaminació mundial. O sigui que, saps, és tot molt... Bueno, em sap greu, baixa el turisme, però clar, és que el turisme... Sí, ojo, eh? Sí.
Bueno, clar, l'economia, tot ho mou l'economia i som incapaços de per exemple, pensar, aquests vols que diuen no, si podem anar en tren, hi ha un transport que és el tren, i suprimim, però clar, ja tenim a les companyies que diuen, home, no, llavors què farem? I tal. Tot, ho mou ja tot està. Tant l'economia que al final és ens menjarà clar, l'economia.
Que, bueno, sí,
lligant amb l'inici, que parlàvem dels mòbils, no? Que a veure si els governs, els pares o les escoles prenen mesures, darrere hi ha empreses molt potents que impediran segurament, no els interessa que els joves tinguin mòbil als 20 anys. Vull dir, això és pèrdua de la compra de mòbils, d'aplicacions, de
dades... I a més, després tenen criteri. Si ho fem bé, després als 20 anys tindrien criteri. Clar. No serien unes criatures que se'ls pot embaucar de qualsevol manera.
Aquí està.
Amb la qual serien molt més selectius a l'hora de consumir continguts.
I la pèrdua
això no li interessa a ningú.
Pèrdua d'ingressos seria molt alta.
Però, clar, penseu que l'únic valor que tenim és la pena. Els de dalt que controlen no canviaran, per tant, han de començar per sota, eh?
Tanto tienes, tanto vales.
Hem d'acabar, és molt interessant. Ens ha quedat uns quants temes interessants que la setmana que ve els reprendrem, perquè un és el tema de la manca de pluja i de les restriccions d'aigua, que m'hauria agradat parlar-lo, però que segurament és un tema que la setmana que ve podem tornar a parlar.
I tant.
Un altre és el tema d'aquests vals de compra que l'Ajuntament de Castellà, doncs, per incentivar... No sé, m'agradaria saber, sobretot els que viviu a Castellà, si penseu que això és... incentiva realment la compra. I després de la solitud de la gent gran, que també és un tema recurrent, malauradament, durant sempre. Per tant,
ens trobem... La malaltia del segle XXI, deia Ponset.
Pues, parlarem la setmana que ve. Gràcies, Jordi, gràcies, Antonio, gràcies, Feli, i ens trobem aquí al Tal com Raja, dijous de la setmana que ve, a les 8 en punt.
Adéu-siau.
Gràcies.